La Xina tem que la revolta es torni a encendre al Tibet i per això hi ha incrementat la presència policial. El règim de Pequín vol evitar que s'estenguin enfrontaments com els de la setmana passada a Sichuan, que van causar un nombre indeterminat de víctimes. Els tibetans parlen d'una dotzena de morts per la repressió. Pequín redueix la xifra a 3. Josep Lluís Alai, bona nit.
Bona nit.
Abans de res, com sempre, situem l'àrea geogràfica on està passant tot això.
Sí, el focus principal d'aquests problemes que tenim ara en el Tibet és a la província de Sichuan. Aquesta és una de les 5 divisions administratives on hi tenim comunitat tibetana. De fet, el 25% dels tibetans viuen en aquesta meitat occidental de la província de Sichuan, molt propera a una gran metròpoli xinesa que és Chengdu, una ciutat de més de 7 milions d'habitants. L'extensió d'aquest territori tibetà, no inclòs dins de la regió autònoma, és d'un quart de milió de quilòmetres quadrats, el que vol dir, perquè ens en fem una idea, unes 8 vegades Catalunya. Una regió tradicionalment habitada per els Kampas, que és una part molt específica de la comunitat tibetana.
Com s'arriba a aquesta situació?
Són ja mesos de molta tensió, sobretot el 2011 i el començament del 12. Som hereus d'unes revoltes del 2008 que van ser generalitzades des de Lhasa, capital del Tibet, fins a totes aquestes altres divisions administratives xineses. Però aquesta tensió, diguéssim, ha augmentat moltíssim al llarg del 2011 a causa d'aquesta nova forma de lluita que tenen els tibetans, que són aquestes immolacions que han fet 16 persones en 10 mesos i que, doncs, després de ruixar-se amb gasolina i de beure gasolina, escalen foc enmig d'una d'aquestes ciutats habitades, doncs, per xinesos i per tibetans, i que alhora, doncs, han provocat una cadena de reaccions, que són aquestes manifestacions que s'inicien just amb l'entrada de l'any nou xinès, ara el mes de gener, i que van provocar la intervenció de la policia, que va dissoldre, com era de suposar, perquè habitualment és així, va dissoldre de forma violenta les manifestacions disparant contra aquests tibetans. Es parla d'aproximadament una desena de morts. Tot això, a més, hem de tenir en compte que també té una causa en la immolació d'una persona molt especial, que per primer cop no era ni un laic ni estrictament un monjo, sinó que era un lama. I com tots sabem, doncs, el lama dins de la societat tibetana és el personatge probablement més important d'una comunitat. Doncs en una d'aquestes comunitats, un d'aquests lames, a més renascuts, es va immolar. Malgrat que pugui semblar, doncs, una paradoxa dins del budisme, perquè el suïcidi està absolutament condemnat, el lama va deixar, doncs, escrit un missatge en el qual justificava, doncs, aquesta forma no de suïcidi, sinó de lluita contra un poder imperial amb el que no veuen altra alternativa que lluitar per cridar l'atenció, sobretot davant del món, del que està passant dins del Tibet, que és aquest seguit d'immolacions. És a dir, que d'alguna forma justificava, per primer cop es justificava dins del budisme tibetà la possibilitat d'utilitzar aquesta arma de lluita que els xinesos tant temen, per la cadena de protestes que això suposa dins del Tibet.
Parlem de l'any nou tibetà, és, per dir-ho d'aquesta manera, un període habitual de tensió a la zona, una commemoració de les revoltes tibetanes del 59 i del 2008, com ens deies. Quina situació de repressió es viu en aquests moments al Tibet?
Sí, l'any nou és el 22 de febrer, per tant, ara entrem en aquest període tan complex on, doncs, a l'haver-hi diferents celebracions tradicionals tibetanes, habitualment també això provoca protestes polítiques. El 10 de març serà l'aniversari de les revoltes, per tant, entrem en el període més complicat dins del Tibet des d'un punt de vista polític. Decisió presa pel govern xinès, tancament total del que és l'àrea tibetana. Si hi ha, de per si, els mitjans de comunicació internacionals no poden entrar al Tibet lliurement, ara no només els mitjans de comunicació, sinó qualsevol estranger, doncs, té prohibida l'entrada dins del país, el que suposa, doncs, una onada repressiva dins de tant de la regió autònoma del Tibet com d'aquestes províncies, com Sichuan, que es pot traduir, per exemple, amb alguns elements simbòlics molt, molt clars, com és l'obligació que han decretat justament aquesta setmana les autoritats xineses de penjar el retrat de Mao, de Jiang Zemin i de Hu Jintao en els altars de tots els monestirs del Tibet. com vulguem significar, que els déus més importants, que ja ho són a la resta de la Xina, ho passin a ser també pels tibetans. I aquí doncs, podem pensar en aquesta divinització que es produeix a vegades en alguns règims comunistes. Doncs la Xina segueix utilitzant aquests mecanismes de propaganda que provoquen, evidentment, un enorme ressentiment dins de la població tibetana, que considera que fins i tot doncs, les seves pràctiques religioses es veuen violentades per aquesta forma d'intervenció de l'estat xinès. Al costat de tot això, doncs, evidentment, com hem dit abans, les manifestacions reprimeixen amb trets reals, les desaparicions continuen, les denúncies de tortura i un llarg etcètera, però que forma part, en realitat, d'una repressió en el Tibet que porta més de mig segle i que avui en dia, juntament amb Caixmir, probablement és el conflicte obert més antic del continent asiàtic.
Josep Lluís Alai, gràcies per la teva col·laboració asiàtica. Fins d'aquí dues setmanes. Ens veiem.
Gràcies a vosaltres, Maia.
Bona nit.